que vulguis al govern. Tu ja pots aplicar les polítiques socials que vulguis, que no comptaran o comptaran molt menys de lo que haurien de comptar. Si això hi afegim que estem vivint a Europa una onada ultraconservadora que pugen els partits conservadors pràcticament a tota Europa i que ara estan governant en països que mai no haguéssim imaginat que podrien arribar a governar, tot això configura un clima i un estat que transcendeix inclús la política espanyola. Llavors, què ha passat al resta d'Europa? Al resta d'Europa ha passat que els partits de dreta convencional han començat comprant el discurs de l'extrema dreta, després han comprat l'agenda i finalment han comprat el programa. I en aquesta clau hem d'interpretar per què el programa de Vox que va presentar fa dos dies és un programa que va més enllà del que inclús havien dit fins ara. És un programa més radical inclús del que havien defensat en els debats o el que havien dit. Derogarem 12 lleis, desmuntarem l'estat de les autonomies. No gens menys, és a dir, es plantegen donar-li la volta a la Constitució. Llavors, quina virtualitat té un programa tan radical? Pots pensar que en un context de polarització ideològica, quan més radical, més ofensiu és. Però en realitat no és que vulguin guanyar vots amb aquest programa. El que volen sobretot és condicionar el PP. I ho estan aconseguint perquè el PP ha anat modulant el seu discurs i ja veurem si modularà també a la llarga el seu programa molt en la línia de Vox. I per tant jo crec que ara estem en un moment d'involució molt perillós.
Les 10 i un minut. Permeteu-me que ara obri mínimament, perquè també hem de parlar d'altres qüestions, el meló a Catalunya amb una cosa que em deien els equips de campanya de RAC1, tant l'Arnau Mañé com el Joel Penya, respecte al que deies, Carles, del tema de Castelldefels, atenció, perquè el PP té previst fer l'acte central a Catalunya, a Barcelona. És a dir, no se sap la data ni el lloc exacte, el 17 és probable, em diu el Mañé, 17 és probable, encara no se sap.
Barcelona o Badalona?
No sé si Barcelona o Badalona. Però, en tot cas, hi ha una idea de fons que és molt interessant, que és que Catalunya decideix en realitat, en bona part, el futur del govern d'Espanya.
Sempre passa del socialista,
perquè... sobretot de la banda socialista.
Bueno, clar, però precisament
per presència o per absència. És a dir, si la gent socialista no va votar...
Correcte. O sigui, sí, el resultat del Partit Socialista i, per tant, les possibilitats que té el Partit Socialista de governar recauen amb un percentatge altíssim
amb la mobilització,
que per tant, el PP sabent-ho ve a desembarcar, em diu el Mañé, ve a desembarcar perquè saben que és el lloc on si rasquen una miqueta més, si pugen una miqueta més i la distància no és tan enorme amb el Partit Socialista
si passen del 2 al 8, si passen del 2 al 8 és molt, però a més aquesta vegada més que altres, perquè hi ha els dos grans diguem, abeuradors del PSOE, no? Que és, un és Andalusia, que està molt baixa,
està sequera allà,
i en canvi aquí aguanta. Baixíssima. Per tant, si el pes específic de Catalunya ja era important, ara encara ho és més, perquè l'aportació que farà Andalusia no serà la mateixa de sempre. Jo et volia només dir una cosa, també. Gràcies. Que ves que l'extensió i ves que el desinterès també no tingui bastant a veure amb que cada vegada s'instal·la més que la paraula donada no serveix per res. I que els compromisos que s'assumeixen en campanya, jo mai faré, nosaltres mai farem, nosaltres no direm que, nosaltres no accedirem, permetrem. Aquí, des de la A a la Z, perquè aquí no hi ha ningú, diguem, que se salvi, de la A a la Z. Però ves que això no tingui un impacte, també. De fer determinades postulats supercontundents per al teu electorat, que després veu, i a més, insisteixo, les municipals van ser fa molt poc, i crec que el record de pactes i tal és molt recent, veu que, bueno, que al final jo voto una cosa i
després... I sobre això de l'obertura que deia del tema català, permeteu-me, Baños, em dèieu, la lectura és espanyola, la que hem fet fins ara, la lectura catalana és molt interessant.
Jo ara anava a fer això.
Val, hi ha dues coses. Una, sobre La Vanguardia, que ho hem dit abans i potser ha passat una miqueta per damunt. Segons aquesta enquesta, hi ha sorpasso de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana. No és menor a tots els efectes. Als efectes de l'evolució, diguem-ne, dels resultats electorals i del futur de la governabilitat de Catalunya. Una Esquerra Republicana que ha perdut de forma molt intensa molts vots en les últimes eleccions, si també perdés la segona posició en unes eleccions espanyoles davant el seu principal rival del sector independentista, que és Junts, la situació no, no el deixa en una... En una,
no,
però, vaja, en una posició
jo,
comú.
Jo abans de parlar d'aquest dissortat tros de terra que diem Catalunya...
dissortat.
Bueno, bé no ens va, tampoc. I malament, tampoc, però... No?
Mira, segueix.
Sí, català, és
això.
Xepi-xepi, això.
Aquesta meva pobra, bruta.
Sí, pobra, bruta, trista. I dissortada a terra i tal, bla. Bueno, a part d'això, i per reblar el que deies tu, crec que és de les campanyes comunicativament més fluixes, intel·lectualment més desagradables, i més poca cosa que un servidor que va néixer a la democràcia quan va néixer la democràcia, ha vist mai a la vida. I hi havia un article de l'Otbou a VilaWeb l'altre dia que em va robar la idea, i que és cert, fixeu que totes basen avançar, no? Tant el PSOE com Sumar, com... hem d'avançar o retrocedir? Però avançar cap a on? De què? De què estem parlant? No? Quin és? Són tots termes d'un genèric, uns lideratges, diguéssim, com super passats de filtres d'Instagrams i com super exagerats, allunyadíssims, el que dèiem abans, el Falco, no sé, allunyadíssims de temes, el preu de el preu dels súpers, diguéssim, que és un tema, no? Aquí hem passat un hivern amb un preu del gas i de llum desaforat, preu de l'alimentació desaforada, amb preus de l'habitatge, bueno, aquí ni habitatge, ni no res, es parlen d'unes coses raríssimes, una gent raríssima, amb uns temes raríssims, amb toreros i amb totebacs, o sigui, tant d'esquerra com a dreta, tots. Jo crec que és la sensació de desafecció. Se l'estan guanyant a pols. Se l'estan guanyant a pols tots. Regionals, centrals,
també
perifèrics...
També crec que és una campanya, Baños, sobre això que estic bastant d'acord, del nivell argumental...
Raríssim.
Raríssim.
Jo diria raríssim.
Tinc la impressió que és molt donat per la velocitat en què s'ha convocat. És a dir,
evident, sí, bueno, però,
si aviam, tu construeixes ja venen les eleccions i tal,
però,
no sé quantos...
No sé, Marcelino Camacho o
estem Togliatti, en emergència,
o Olof Palme...
La convocatòria demà... ha estat en emergència.
Sí, però
Mayday.
Tu agafes un dels grans polítics, diguéssim, no? Un d'aquests grans polítics de la història europea, i li dius, demà tens eleccions, i no et començaria a dir hem d'avançar, i... No, diria, vale, hòstia, trauria tota l'artilleria perquè la té al cap. El problema és aquest, que dóna la sensació de que se'ls ha esgotat a tots, i a més, doble aquí a Catalunya, perquè el tema nacional, diguéssim, el volen tocar perquè van dir que els municipals que van descobrir que els independentistes encara són independentistes per sorpresa dels aparells dels partits, llavors no saben si aportar per la independència, que no tenen ganes de tornar a la tolla, aportar per la dreta, a l'esquerra, que tampoc tenen moltes ganes perquè susto muerte, i llavors vaig dir, hem de... No, el que parlem d'esquerra, volia parlar d'esquerra, no? Defensar Catalunya. De què? En com? Qui? Defensar vol dir que la defensi jo, que la defensa vostè, vull dir, fins i tot, gramaticalment, no, avançar.
Carles i Mila, no, acaba amb el tema català.
Sí, sí, el tema català. El problema és que si realment es compleix el que diu l'enquesta de la Vanguardia, el problema no és Esquerra, el problema és Junqueras. Perquè el gir que va fer Esquerra, diguéssim, amb la taula de diàleg, l'aposta que van fer per seure's amb el PSOE, és junquerisme. Llavors, si dues eleccions les perd... i governa amb 33 diputats, i no té cap suport ni aquí ni allà, i a sobre guanyes el PP, el problema, no sé, dic, hi ha una figura, una personal, única, indiscutible, que va decidir fer un gir. Quan tu fas un gir i perds, t'han de mirar a ell. No és el partit, no és una evolució lenta, va ser un gir copernicà amb tota legitimitat i amb unes perspectives de dir, bueno, si ara traiem la confrontació i anem a seure amb el PSOE, lluvia de millones, jo no sé, allò dels indults i tot això. Si això no li surt bé, què queda?
Carles, molt ràpid, perquè pobra Mila deu estar malgrat.
Sí, perdona.
No.
Carles i Mila.
Perdona, Mila. Depèn de com vagi això. Tant, i això totes les enquestes, diguem, ho orienten cap aquí. Ves que no anem a eleccions anticipades a Catalunya.
Tu creus, eh?
Ràpid.
Això sí, ho ha dit.
Si es donés la situació que Pedro Sánchez no pot formar govern, la necessitat de Pedro Sánchez respecte a Esquerra cau en picat i la... diguem, amabilitat de Pedro Illa,
de Salvador Illa,
respecte a Esquerra Republicana, també desapareix, diguem, més ràpidament, perquè semblaria que el que quedarà primer a Catalunya hauria de passar una cosa molt estranya, que no fos el PSC, diguem, i si el segon és Junts, i la combinació és aquesta, doncs podríem anar a eleccions, clar que podríem anar a eleccions, perquè... I llavors vindria la tercera elecció, que, seguint el que deia el Baños. Dues, i vindria la tercera. Quan van tan seguides les eleccions, mai hi ha renovacions de líders.
No, clar.
Perquè no pots fer-ho, això.
No.
Llavors veurem l'impacte que pot tenir, però per mi és molt significatiu l'impacte que pot tenir aquí, encara que els resultats siguin molt diferents dels de la resta de l'Estat, però pot tenir una implicació aquí molt clara.
Mila, ho veus igual? Els efectes que pot tenir també la governabilitat catalana, aquestes eleccions?
Sí, jo crec que els efectes que pot tenir sobre la estabilitat de la legislatura catalana sí que les veig, que pot tenir un efecte desestabilitzador. Depèn com vagin els resultats i depèn també una miqueta què passi a la resta d'Espanya. De tota manera, el tema aquest del sorpasso, és evident, la Vanguardia dona un sorpasso clar de més de 2 diputats a favor de Junts respecte d'Esquerra Republicana, però l'enquesta de l'Ara no dona sorpasso.
No.
Dona encara que Esquerra Republicana està per davant de Junts.
El,
i per tant,
el
això,
tracking,
jo crec
que també del Mundo apuntava un empat.
Sí.
O sigui, 8-9, 8-7-9... Sí.
Un empat 8. És victòria Junts.
Estaven en la forquilla mitja amb 8, és 2. Per tant, és a dir, que això, aquesta batalla no està encara massa decantada.
Jo
crec que és una batalla que està oberta. El que sí donen totes les enquestes és que de la mateixa manera que reapareix per la polarització i per la dinàmica del vot útil el bipartidisme entre PP i PSOE a la resta d'Espanya i a tota Espanya en el seu conjunt, a Catalunya, per la mateixa raó, reapareix el vot dual i creix el vot dual. Aquesta situació en la que estàvem acostumats abans d'aquesta etapa final dels últims 10 anys, diríem, no? Llavors, en aquest vot dual, el que sí que s'observa molt clarament en totes les enquestes és una fuga, major o menor, però una fuga de vots clar, inclús de Junts, cap al PSC. Inclús de Junts, dic, perquè Junts té, diríem, la posició menys procliu al diàleg amb els socialistes. Hi ha una fuga de vots de Junts cap al PSC.
Diguem-ne que té menys frontera, per entendre'ns. Hi ha menys frontera entre Junts i PSC que Esquerra-PSC.
Exacte, sí. Probablement sigui d'aquest segment de Junts que prové de Convergència, no ho sé, perquè Junts ara mateix és una amalgama una mica difícil de qualificar. Però el que sí dona, per exemple, l'enquesta de l'Ara és que l'independentisme en el seu conjunt passa del 42,9 al 2019 al 35,5, diríem, no? Per tant, la seva capacitat d'influència a Madrid disminueix, però sobretot reapareix aquest vot dual. Clar, si tenim vot dual, i hi ha hagut fuga cap al vot útil, cap al PSC, depèn com sigui aquesta fuga, la continuïtat d'Esquerra Republicana com a partit que governa Catalunya, però amb una minoria tan minoritària, no sé si se podrà sostenir. Jo també penso que podem tenir eleccions molt aviat.
10 i 13 minuts. Reu, doneu-me 2 minuts a la publicitat i de seguida tornem.
L'Incoronazione d'Ipopea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus 3 vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renuncis al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Descobreix les novetats i els millors festivals d'aquest estiu amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix del Festival Alma al Poble Espanyol, del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes i del Festival Torroella de Montgrí. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC Cada dissabte, RAC1 us porta de viatge.
Teniu la maleta a punt?
Viatge bé, amb Esther Muñoz. Si vols tocar neu, gaudir de la natura o perdre't a platges paradisíaques...
Nosaltres hi anirem.
Descobriu cada setmana noves propostes i experiències per viatjar on vulgueu i quan vulgueu.
On voleu que us portem aquest 2023?
Dissabtes de 3 a 4, el programa de viatges de RAC1. Viatge bé, amb Esther Muñoz. RAC1. Tots som u.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze del matí, que estem acompanyats del Baños, del Carles Fernández, de la Milagros Pérez Oliva, també... Què?
No, no.
Els teus croissants. Mila, que sàpigues que s'estan fotent els teus croissants, que ho sàpigues. No hi ha...
No hi ha
compassió de cap tipus.
Estamos en campanya.
Sí, Martí, arreplega, que després del 23 no se sap què. Martí,
¿qué tal?
Nosaltres anem de vacances.
No quieren prohibir los croissants.
Exacte. El Martí, el que sí que haurem d'estar pendents, en tot cas, en les pròximes hores, més enllà del cara a cara, que ja el veurem demà, i el seguirem també a RAC1, la Ballonesta fa programació especial per seguir aquest cara a cara.
L'altre també, perdó, que ja veurem les audiències, també. Sí. Perquè una cosa és la malaltia del que estem aquí pendent,
sí,
del debat, i l'altra, ja veurem també...
T'he de dir que veurem la, efectivament
les audiències. Què fan a l'altra cadena, com deien abans els pares, no?
D'interès, per mi en té moltíssim. Molt, ja sé per l'interès que pugui tenir.
I sobretot per veure el debut de Feijó com líder nacional davant d'un...
Que nosaltres estem aquí.
Un gato viejo, com és Sánchez.
Un senyor que les últimes setmanes ha estat fent allò com els toros amb les cames i anant un darrere l'altre tots els platós que ha pogut. Vull dir que... Bé, les cames, les potes, els toros no en tenen. Però, en fi. Martí, hi ha qüestions al voltant de la temperatura que ara ja a aquesta hora ja et cridin l'atenció?
Déu-n'hi-do, un quart d'onze i ja tenim 30 graus en algunes comarques de Ponent. S'arriba pràcticament ja aquesta xifra de 30.
30 ja?
A Targa, Cervera...
A les 10 del matí?
A les 10, sí. I mira, 17 minuts que passen de les 10 i ja calor de ple estiu. Forta per l'època, forta per aquesta hora del matí. Amb perspectives que res, cap a les 12 quarts d'una ja puguem estar al voltant dels 35 graus. I a primeres hores de la tarda, entre les 4 i les 5, arribar als 39 graus en aquestes comarques de l'oest de Catalunya, de Ponent. Però això és un aperitiu del que ens ve demà i dimarts. Tocarem sostre dimarts, o sigui que avui ja fa molta calor, en va fer molta ahir, vam fregar els 38 a les comarques del Pla de Lleida. Aquest avís de calor intensa, de perill per calor intensa, dimarts s'amplia també bona part de les comarques gironines. I veurem si arribem a aquests rècords o no. En algunes estacions és probable que sigui la situació de calor més forta enregistrada des que es tenen dades en la història recent.
La Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, molt bon dia. Senyora Soler?
Sí, bon dia.
Bé, que no la sentíem. Ara el Martí Oliveres deia, ja són 30 graus els que hi ha algunes zones del país, a aquesta hora del matí són les 10. Avui arribarem als 38-39, demà superarem els 40, quan arribem a dimarts pot ser que els 40 sigui arribi amb facilitat, ja estan en joc alguns rècords de temperatura, potser fins i tot el màxim rècord de temperatura registrat a Catalunya, no ho sabem això encara. Avui, quin nivell de preocupació té Protecció Civil entre avui, demà i demà passat?
Home, doncs tenim aquesta probabilitat de temperatures molt altes en gairebé tot el territori, eh? L'avís que ens acaba d'enviar també ara el Servei Meteorològic de Catalunya amplia força també el territori d'aquesta situació, tant per avui com per demà i com per dimarts. Sembla que dimarts fa més la punta i després no serien les temperatures tan elevades, però continuaria també la calor, eh? I per tant, doncs, el que hem de fer és estar alerta d'aquesta situació i actuar amb conseqüència, el que diem sempre, posar disseny i fer totes aquelles coses que ens evitin els efectes que puguin tenir aquesta calor.
Com s'evita, perquè hi ha una pila de gent que ens està escoltant i que he sentit moltes vegades això de evitem les hores de més sol, que això entenem que és des del migdia fins a les primeres hores de la tarda, caminar per l'ombra, l'aigua, etc. Però hi ha un concepte, senyora Soler, que repetim molt als mitjans de comunicació i no estic segur que la gent ja sàpiga i tingui clar què és i com es fa servir, que són els refugis climàtics.
Correcte. Bé, aquesta idea és més que res perquè si podem durant el dia estar en algun espai, en algun lloc, on les temperatures siguin més agradables, perquè el nostre cos doncs, es refaci una mica d'aquesta calor, sobretot pensem en persones doncs, que no tinguin casa seva en condicions, que puguin tenir aquesta fresca, que puguin estar en espais més frescos, doncs llavors busquem aquests espais, busquem aquests refugis climàtics que nosaltres diem, que poden ser doncs, instal·lacions comuns, instal·lacions tipus, entenc, biblioteques, centres socials, fins i tot està, no sé, algun centre comercial que habitualment tenen una temperatura menys amb aire condicionat i passar unes estones en aquests espais doncs ens pot ajudar a mantenir més, no? A fer més suportable aquesta calor. Per això pensem sempre en refugis climàtics i els demanem als municipis també doncs, que posin a disposició, que hi hagin espais d'aquest tipus oberts perquè la gent que ho necessiti pugui acudir-hi.
N'hi ha tot el país, senyora Soler, i la gent com pot saber on són els que tenen més a prop?
Això poden demanar-ho als seus municipis, eh? No sé si a tot el país n'hi haurà, perquè hi haurà municipis molt petits que potser no tenen aquestes instal·lacions, però segurament properament en tindran algun. Mm-hmm.
Avui explicant-me a l'informatiu que hi ha un cas com el que passa a Vic, que aquest any tenen els dos centres cívics tancats a l'estiu per vacances, i en aquest cas l'Ajuntament ha intervingut i ha posat a disposició dos espais alternatius, no? No sé si això s'està produint en d'altres ajuntaments, també, que veuen com es perden alguns d'aquests espais.
Clar, tots els ajuntaments estan mirant, eh? Vull dir, penseu que quan nosaltres estem fent activacions de plans o fem planificacions per evitar riscos, els municipis, igual que fa la Generalitat, també ho fan en el seu àmbit local i també busquen aquests espais perquè les persones més vulnerables, perquè aquelles persones que ho puguin necessitar, doncs també tinguin aquesta sortida, eh? Vull dir, la planificació generalitzada, tant la fem des de la Generalitat com des dels municipis. I tot això, doncs, és en buscar que el risc ens afecti el menys possible.
Mm-hmm. S'han d'aplicar algun tipus de restriccions, des del seu punt de vista també del govern, de cara a activitats determinades, és a dir, fins i tot prohibir-les els pròxims dies?
Ho hem fet a vegades, ho hem demanat a vegades, quan el risc ha estat elevat i hem vist que l'afectació a la població podia ser molt intensa, i fins i tot ho hem fet preventivament, eh? Pensant que restringint determinades activitats evitàvem que s'iniciessin, doncs, per exemple, incendis forestals. Eh? En aquests moments no és aquest el cas i no està en previsió en aquests moments que hi hagin mesures d'aquest tipus que les hem de prendre entre tots doncs, pel benefici de tothom, eh? però en aquests moments no és aquesta situació.
No ho teniu sobre la taula?
Ho tindríem a sobre de la taula si esdevingués algun moment que veiéssim que evoluciona d'una manera no esperada. Eh? En aquests moments, per les previsions que tenim, doncs sabem que farà aquesta temperatura elevada, ho anirem seguint, evidentment, el Servei d'Emergències Mèdiques, Salut, ens van donant informació sobre les dades que tenen i anem fent aquest seguiment per veure quina és l'afectació que hi ha. És una afectació que sí, que tindrem molta calor, hem de ser vigilants tots, si nosaltres de la nostra part hi posem doncs, aquest seny, aquesta cura, amb que l'afectació sigui la mínima possible, doncs anirà molt més bé. Però de moment no preveiem aquesta afectació tan important com per posar mesures prèvies o prohibicions.
Segurament hi ha molta gent que pensa, doncs, si fa calor me'n vaig a la platja. No sé, vosaltres ho recomaneu, ho aconselleu o no?
No, anar a la platja està molt bé per anar-se a refrescar. El que passa que fem el mateix, també anem a platja amb seny. Anem a la platja vigilant aquesta calor, no ens posem a sota del sol, no hi estiguem molta estona, vigilem també amb les activitats de bany. Durant l'estiu l'afluència en les platges és molt elevada i ara encara més, no? Ja ho esteu veient. I ahir malauradament vam tenir un dia amb molta mala sort, no? Van haver-hi tres persones que dissortadament van morir a les platges.
Sí.
S'ha de vigilar també amb les activitats de bany, anem amb molta cura, seguim molt les instruccions de que ens estan dient els socorristes, les senyals, les banderes, mirem-ho, perquè en allà tampoc ho coneixem, i llavors si no és un lloc on és molt habitual per nosaltres, no sabem com és la platja, no sabem quines corrents hi ha, no sabem quina és la fondària, tot això ho hem de vigilar. I també, sobretot, veure com estem nosaltres, la nostra capacitat física, el que podem arribar i el que no. I també, doncs, si no ens trobem bé, no entrar dintre de l'aigua. Totes aquestes qüestions les hem de tenir molt en compte.
Senyora Soler, ahir dels casos que ens diu, hi va haver tres morts per ofegament a les platges, una a Tarragona, una a Roses, una a Castelló d'Empúries, també hi va haver-hi el cas d'una menor que està en estat greu, també per ofegament, no?
Sí.
Estem parlant de tres casos amb víctima mortal en què les platges on nedaven hi havia bandera groga, i en el cas de la menor, bandera vermella. Ara vostè ho deia, no? És possible que s'hagi perdut una certa consciència del que impliquen les banderes per part dels banyistes?
Jo espero que no, perquè hem de veure-ho, eh? Tots just nosaltres aquest seguiment el fem des del 15 de juny. Ara en aquests moments hem, malauradament, doncs, han mort 9 persones a les platges catalanes. Hem de veure quina és l'estadística, comparar-ho amb altres anys i veure quina és la incidència que hi ha. Jo crec que la gent és conscient, el que passa que, bueno, a vegades també hem de veure quina ha sigut la casuística que ha passat, que tampoc ho podem en aquests moments, no tenim aquestes dades per fer aquesta valoració. Però sí que és veritat que hem de mantenir-nos, Nosaltres insistim, vosaltres també com a mitjans de comunicació ens ajudeu i també aneu insistint en aquests temes perquè és molt important que ho tinguem present. És allò que penses que no passa mai, però passa. I llavors, quan hem d'aconseguir rebaixar aquests números. Hem de fer perquè la gent cada vegada sigui més conscient dels perills que hi ha en les activitats que no són les habituals, igual que la vigilància. Penseu que els números que veiem disgustadament són els de morts, que entenc que són els que donen, que són els que ens criden més l'atenció, però hi ha moltíssimes assistències. El SEM, els socorristes, durant tot l'estiu ens traslladen moltes dades d'incidències a les platges, que es poden solventar o que trasllats hospitalaris. Vull dir que hem d'anar al compte.
Ella és la Imma Soler, és la subdirectora de Protecció Civil en un dia que avui farà molta calor. M'aixecaves el dit, Banyos?
No, sí, sobre el tema de les escoles i els nanos que havien tingut problemes, ja sé que ara no, però vull dir, casals i tot això, hi ha un canal específic per pares i per prevenir possibles problemes?
Sobre això, perdona, Banyos, aprofito la pregunta que li fas a la Imma Soler, perquè demà, evidentment, és dilluns, dimarts, hi haurà casals, hi haurà colònies, no? I hi havia el dubte, crec que finalment el govern de la Generalitat per al tema de la sequera no va impedir-ho, de si es podien fer activitats, diguem-ne, ruixant amb aigua, no? Perquè crec que això no es va prohibir, no, senyora Soler?
No en tinc coneixement d'aquesta activitat. S'han de seguir, evidentment estem en un moment molt complicat en l'àmbit de la sequera, cal ser el més restrictiu possible amb l'ús de l'aigua que puguem, això és algo que ho hem de fer entre tots, però específicament aquest aspecte no en tinc coneixement de que estigui prohibit.
D'acord. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Que tingueu bon dia. I tenim en línia també el senyor Mariano Barrientos, que és paleoclimatòleg, que sempre ens agrada saludar-lo perquè en sap moltíssim al voltant d'aquesta qüestió. És membre de l'Associació dels Riscos Climàtics Històrics Archive. Senyor Barrientos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè que té aquesta mirada històrica, realment aquesta calor dels pròxims dies, i ara com ens deia el Martí Oliveres, està en risc el dimarts, probablement de la setmana que ve, un rècord històric, aquests 43,7, o fins i tot es diu que els més de 47 graus que es va arribar l'any passat en un punt d'Andalusia, crec que era Còrdoba, Martí?
Sí.
A prop de Còrdoba. Si estan en risc aquests rècords, estem davant de situacions extraordinàries o allò que diu la gent, home, són uns exagerats, ja fa calor sempre?
Vista a escala en perspectiva històrica i tenint en compte que estem tenint o estem patint uns factors de canvi climàtic relativament nous i força ja importants, no costa res d'avaluar-ho com una situació extraordinària, sí. Estem davant de situacions extraordinàries que requereixen ja una certa mena d'adaptació de canvis fins i tot ja culturals i estructurals. Sí.
Ahir precisament llegíem en el diari The Guardian que estava parlant d'aquesta advertència que ha fet la ONU sobre aquesta setmana que tanquem avui, l'ONU a través dels experts l'ha definit com la més càlida de la història, no? Amb rècords absoluts de la globalitat del món, de més de 17 graus de mitjana a tot el món, que vist des d'aquí 17 graus no és res, però si és una mitjana mundial és una barbaritat, no? Sí. I sobre això, un dels experts deia, quan estem parlant de la història, les nostres dades apunten a, no sé si és l'últim període interglacial, però estem parlant que estaríem en temperatures majors dels últims 120.000 anys. No sé si això és exagerat, senyor Barrientos, o realment les dades que vostès maneguen són aquestes.
Bueno, podem dir 120 o segons com s'interpreti el criteri, 140.000. Sí, estem en situacions ja d'arribar als topalls dels valors en els que en condicions naturals el nostre clima recent, el de l'últim milió d'anys, que per un paleoclimatòleg un milió d'anys és això, és el clima recent.
El clima recent doncs, és l'últim milió d'anys, d'acord.
Doncs sí, estem arribant ja als valors límit que en altres èpoques s'han registrat de forma natural, perquè hi ha processos naturals que ens porten a situacions semblants com aquesta, o pitjors. Només cal anar a l'època dels dinosauris. Jo no hi era, però m'han explicat que les temperatures mitges al planeta no eren de 17, no, eren de 25, tranquil·lament 25 graus. Uh-huh. la temperatura global del planeta. Llavors, o sigui, tenim un sistema climàtic que ens dona possibilitat d'arribar a grans extrems. La forquilla de vulnerabilitat o de tolerància de la societat humana és molt més reduïda que no aquesta amplitud natural. Clar. I dintre d'aquestes bandes de tolerància estem fregant un límit, sí. Jo tot això ho volia estudiar només i avaluar-ho així molt tranquil·lament al meu despatx, i em toca, resulta que em toca viure-ho en directe una d'aquestes crisis.
Volíem mirar-ho en laboratori i s'ha trobat que no sí. cal que es tanqui el laboratori per veure-ho, no.
Només tinc que treure la mà per la finestra i exacte. Ja m'hi trobo. Només una anècdota per valorar aquest grau d'excepcionalitat que estem patint. Si jo ara mateix agafés la meva llibreta de punts i tornés a la facultat a examinar-me de climatologia, suspendria com un bellaco. Perquè les dades dels anys 80, sóc vell, però en fi, encara estic mitjanament actiu, les dades dels anys 80 respecte al comportament del clima i de l'atmosfera, avui en dia ja no responen a la realitat. O sigui, suspendria l'examen. I en aquella època, en canvi, va estar una nota bastant bona.
O sigui, la manera en què enfoquem el clima, ja no a casa nostra, sinó a nivell global, ja no serveix als llibres que vostè va estudiar.
Ni els valors ni els comportaments del clima estan funcionant com en aquella època. Només per començar, els valors de concentració de gasos d'efecte hivernacle s'ha duplicat. S'ha duplicat.
Ah, clar.
Amb això ja, què hem de fer, els sí. pobres paleoclimatòlegs? Pues seure, esperar i bueno, molt de crispetes.
Començar a tatxar, no? Anar a ratllar, a veure, aquest llibre, malament, sí. ja està, fora. Un altre, sí, fora, vinga, a reescriure-ho.
Per un paleoclimatòleg tot va molt ràpid. Punts, però...
no? Com dius, Banyos?
Per un paleoclimatòleg tot està anant massa ràpid.
Massa ràpid,
perquè
clar.
Perquè vostè, teniu... clar, tenen sí, un senyor. Altre tempo, no? Clar.
Exacte, el problema és aquest, que se'n va tot massa ràpid, carai.
Senyor Barrientos, quan estem parlant d'aquestes xifres que ens deia, 120-140.000 anys, diria que l'Homo sapiens apareix als 200 o 300.000, no sé si és ben bé una xifra com aquesta, però per tant es podríem d'estar davant de l'època més càlida que ha viscut un espècimen similar al que som nosaltres ara mateix.
Sí, el que els paleoclimatòlegs d'escala temporal àmplia, perquè jo em dedico només als comportaments extrems més recents, els últims 1.000 anys a Catalunya i a la zona mediterrània, sí. però el que ells tenen estudiat és que les temperatures durant just la sortida de l'última era glaciar van arribar a ser tan altes o potser fins i tot superiors a les actuals, però... molt important, anaven acompanyades d'unes pluges abundants. Abundants no vol dir que fos un diluvi cada 2 o 3 dies, com patim ara, sinó que eren pluges freqüents, suaus, i això feia que el clima llavors fos molt favorable per l'agricultura i pels ecosistemes. Perquè unes pluges suaus amb temperatures altes doncs és precisament quan es va desenvolupar l'agricultura en zones que avui en dia són deserts. Mm-hmm. O sigui, el que estem experimentant avui en dia en quant a temperatures sí que és semblant, però, en canvi, ells tenien un règim de precipitació més raonable i per això es van desenvolupar les civilitzacions. I, en canvi, ara, amb aquest règim de pluges que tenim, especialment al món mediterrani, doncs la civilització començarà a entrar en precari, a empobrir-se, a deteriorar-se i a tenir problemes productius bastant seriosos.
D'això em lliga...
Que va enllà de la campanya electoral. Mm-hmm. Hauríem de començar ja a prendre mesures a nivell col·lectiu, pensant més enllà dels 4 en 4 anys de les campanyes electorals.
Em deia ara precisament, senyor Barrientos, al principi, la primera pregunta, parlava de canvis culturals, no? Quan es refereix a canvis culturals sí. derivats d'aquestes temperatures extraordinàries, com la que experimentarem el dilluns i dimarts de la setmana que ve, que ja no són anecdòtics, sinó que van succeint, com dèiem, l'últim alt registre d'aquest nivell, d'acord, va ser el 2016, em sembla...
2019,
perdona.
Sí, no fa pas.
Però el rècord absolut de la península, que és de l'any passat, i havia superat el de l'any anterior. Per tant, cada any hi ha un joc amb els rècords, no? Per tant, no és una anècdota. Llavors, no. Aquests canvis culturals a què es refereix? Horaris, models econòmics, a què?
Sí, sí, perfectament. Hauríem d'anar en aquesta línia. És exacte això. Si abans era un fenomen que ocorria cada 40 o 80 anys, es passava com una anècdota, s'oblidava, es deixava arxivat en els arxius històrics i ja està. En canvi, com ara ho estem tenint més freqüentment, no ens toca altre que entendre que això serà una nova normalitat. I si la societat no desenvolupa mecanismes culturals, econòmics, tota mena de procediments, no els activa per adaptar-se a aquesta nova normalitat, és una societat que no està entenent el seu entorn. I llavors és com anar a tota màquina en un tren i veus que davant ens estan traient la via i tu dius, no, tira més carbó, tira més carbó. Ens podem acabar tenint problemes, doncs, com en altres èpoques, per ignorància, pobres, però van arribar a tenir crisis socials molt greus, com la gent del segle XIV o finals del segle XVIII. Quines mesures es podien prendre? Pues ara mateix han estat parlant amb una responsable de protecció civil, sí. Veritat? Doncs aquestes persones, aquests serveis que hi ha a molts països, sobretot a països desenvolupats, tota la seva feina s'hauria de començar a integrar i normalitzar dintre de la societat. No pot ser que hi hagi uns grups de tècnics que elaboren protocols, estan sempre treballant en això, se'ls activa quan hi ha una situació d'emergència. Hem d'entendre culturalment que la protecció civil ha d'acompanyar-nos. Si tenim condicions excepcionals a les que no estàvem habituats als darrers segles, doncs hem de tenir aquestes agències i aquests medis normalitzats dintre de la societat. Després, l'urbanisme. Hem de començar a tenir un urbanisme que s'adapti a noves condicions d'aridesa i de tropicalització. No podem pretendre viure de forma exposada a les grans pluges o a les grans calors. Hem d'integrar en el món mediterrani una mena de cultura semblant a la que tenien els monestirs medievals, per exemple. Parets més gruixudes, aïllar-se més de l'exterior, també els estius compartir àrees, el que parlàveu vosaltres ara recentment, dels refugis climàtics, tenir àrees de confort per la població de tota mena, ja no només la gent gran o la gent vulnerable, sí. Tenir àrees confortables per tenir un bioclima, unes condicions bioclimàtiques raonables, tenir uns edificis més preparats per poder resistir a dintre, mantenir unes temperatures més estables, això abans es feia a base de parets gruixudes, després redimensionar les obres públiques, per exemple, perquè ara cada vegada que cauen 30 mil·límetres de pluja tenim unes inundacions pluvials a les poblacions, perquè no estan les xarxes de drenatge pensades per unes precipitacions d'alta intensitat, estan pensades per les pluges que hi havia al segle XX. Si tenim ara unes pluges noves, si us plau, preparin xarxes de drenatge, la tecnologia ens ho permet perfectament. Ja no entrarem al tema de les factures, dels pressupostos, de tot això. Però és que si no ens hi adaptem, ens estarem donant contra la paret. Tenim pèrdues permanentment, com el que va passar ara fa dos dies a Saragossa. La pluja que va caure, en termes absoluts, va ser molt pobra. El problema és que va caure en una concentració minutal, en molt pocs minuts. Has de tenir xarxes de drenatge preparades per evacuar tota aquesta aigua de les zones més densament poblades i no haver de treure cada dos per tres les notícies de que tenim les pluges. Oi, quina desgràcia, se'ns ha inundat tot per aquestes pluges. Carai, treballa i posa-t'hi, crea xarxes de drenatge dimensionades per les precipitacions que ara estem tenint. Ens estem tropicalitzant. Hem de tenir mesures d'adaptació per la vida en unes zones àrides, de temperatures molt altes, però també hem de tenir present que llavors quan plou ens cauen pluges d'alta intensitat. Preparem-ho perquè, afortunadament, per aquesta crisi climàtica, tenim recursos energètics, tenim tecnologia, tenim formes de contactar la població, informar-la ràpidament. Tenim uns medis que gairebé ni ens els mereixem. O potser això ens està donant mandra. Carai, no tenim els medis, posem-los a fer servir. No ens quedem asseguts esperant que vingui la crisi climàtica de debò, perquè si no hi estem preparats, passa el que ha passat en altres èpoques. El sistema patarà.
10:37 minuts, doncs crec que està claríssim. Mariano Barrientos, un cop més, el paleoclimatòleg, membre de l'Associació de Riscos Climàtics Històrics Archive, que jo me l'imagino des de fa dies, anar esborrant llibres i anar tatxant-los i anar trinxant-los, llibres d'història, per enviar-los a la brossa i reescriure'ls d'alguna manera.
Perdó, clar, sí, els apunts s'han de deixar en reserva i no es poden fer servir, sí. Però el que estem fent és renovant tot el material, estem creant bases de dades en les que tota aquesta informació present i passada ens ajuda perquè aflora situacions extremes. O sigui, el que estem fent és reorganitzant i reelaborant materials per entendre el que està passant ara. Sí, el que no seria tan tonto és de tornar a la facultat amb els apunts dels anys 80.
Això segur. Això
perquè
segur.
Ja no serveixen. Estem en una situació nova, hem d'acceptar-ho així.
Les 10:38, senyor Barrientos, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Gràcies. 10:38. Doncs no sé si voleu fer algun comentari, però vaja, això és el que ens ve al damunt. No només el que ens ha dit el senyor Barrientos, sinó que més immediatament, un dia de calorada important, hi ha hagut algun canvi, Martí? Perquè crec que sobre els avisos que ens deies, que ens apuntava també des de Protecció Civil, hi ha hagut canvi.
Exacte. Si et sembla, ampliem una mica aquesta informació respecte a l'avís de perill per calor del Servei Meteorològic de Catalunya de cara a demà. Ja afecta pràcticament la totalitat del territori, pintades en groc. Només queden al marge d'aquest avís les comarques de Tarragona. I de cara a dimarts aquest avís s'amplia amb groc un grau perill major, moderat, perill
groc
moderat.
Groc és moderat, eh?
Exacte.
És un perill moderat, sí, però a partir d'aquí és alt o molt alt.
La possibilitat de que se superi el llindar de temperatura que considerem excepcional en aquest punt del país. Això ja és un perill de 3 sobre 6 de cara a dimarts, amb molta més probabilitat que s'arribi a aquests pràcticament 40 graus a molts punts de l'interior. Això passaria de cara a dimarts amb més probabilitat, superant-se els 35 al Pirineu i Prepirineu i arribant a aquests més de 40 graus a l'interior de les comarques gironines, potser a punts de la Catalunya central i sobretot del Pla de Lleida. O sigui que la calor pot ser molt forta, Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, Ponent i interior de Girona. Serien aquestes les comarques, deixant al marge una mica el que és la costa des del Maresme cap al sud, fins a l'Ebre.
Doncs ja ho sabeu, eh? El centre comercial, el cine, també podeu anar al cine, que està climat, és el que es deia abans.
Hi ha
aire condicionat, la biblioteca, el que sigui, sí. Perquè demà serà bastant insuportable, sincerament. Digues, Mila.
No, que el que deia el professor Barrientos és tenim el coneixement, és a dir, tenim dades consistents, a més no poder, del que s'està produint aquest canvi. Tenim tecnologies per poder pal·liar-lo. El que no tenim és capacitat de reacció ni voluntat política de fer-ho. Perquè, a veure, tota aquesta polèmica que hi ha hagut a la ciutat de Barcelona sobre la necessitat o no de posar arbrat i posar zones verdes als carrers, pacificar, treure cotxes, això està claríssimament demostrat que l'asfalt, en èpoques en onades de calor, l'asfalt reté durant el dia una gran quantitat de calor i la solta de nit. I tenim estadístiques de més de 28 anys d'evolució en la que es demostra i es constata absolutament una relació directa entre l'increment de temperatura a les nits tropicals i l'increment de temperatura diurna amb un excés de mortalitat. I això ho tenim claríssimament i les urgències dels hospitals també ho porten constatant. En canvi, encara sembla que estiguem en l'època del negacionisme, no? Com dient, bueno, a nosaltres no us passarà, no us passarà res.
Digues, Anyos.
No, dues coses. Que hi ha un discurs que jo trobo també una mica curiós, que és la transferència de responsabilitat sobre la població, quan amb pocs gestos més valents, és a dir, les grans indústries contaminen moltíssim més, no? Els avions privats, el que sempre diem, no? Els jets privats contaminen moltíssim més. Però estem sempre debatint sobre els petits gestos que són grans transformacions. Bueno, igual, petits gestos estan bé, però grans gestos contundents estarien millor. I després, el tema del canvi climàtic afecta. Ara estava veient una notícia de premsa estrangera sobre el cultiu de cafè, casualment m'ha sortit. Clar, és que ens podem quedar sense cafè perquè el cafè creix en unes temperatures i unes humitats, que hi ha un canvi climàtic i resulta que, bueno, pues no es cultiva o resulta que passa a ser un producte de luxe. O hem de fer amb un mitjó el cafè com a les postguerres de xicòria. És a dir, que estem pensant sempre en coses com molt grans o molt no sé què, però són canvis a la vida que es poden afectar al preu més quotidià de la cosa més quotidiana perquè ve de l'altra banda del món, ja no dic l'alvocat ni una cosa exòtica, és a dir, qualsevol tonteria, la soja que ens serveix per tot, el blat, canvis, és a dir, que pensem que ens afecta a tots i després això, exigim responsabilitats polítiques als grans canvis, perquè estem debatent sobre si tu petites coses pots canviar res, no, bueno, sí, però no.
Sí, però no. Pràcticament 3:45 del matí. Per cert, abans d'acabar, que
m'ho passa també... Està mirant la seva aprovació, i el pobre home va fent sí. Aquest senyor, què m'està dient?
Les dades parlen per si soles, i a partir d'aquí s'han de prendre decisions.
Sí. Però...
Val, només per dir una cosa per la gent que ens estigui escoltant aquesta hora al matí, m'ho passen de la redacció d'Esports, una notícia d'aquest matí, ha mort Luis Suárez, un mite del futbol mundial.
Anys.
O la primera, el primer espanyol que, no sé si és l'únic, que ha guanyat la pilota d'or, jugador del Barça, que se'n va anar a l'Inter de Milà i que va guanyar Copes d'Europa allà, la primera gran fugida d'un gran ídol.
És el de la guanyarem sense baixar de l'autocar, potser?
Quan va tornar com a entrenador, no sé si era ell.
Crec que...
No sé si era ell. Bé, Baños, una abraçada, gràcies, eh?
Una abraçada amb aquesta calor breu.
Distància, doncs. Gràcies, Carles.
No la pots fer, que a més hem de recuperar el negoci.
Quin negoci?
El de les abraçades.
Ah, sí, el de la setmana passada.
Aquesta setmana jo he tingut algun suggeriment.
Ara ho tinc malament aquesta setmana. Gràcies, Carles. Gràcies, Mila, que vagi molt bé.
Igualment,
adéu-siau. 3:45, ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Hola, sóc Joan Tomàs i aquest és el meu primer anunci, però fa 33 anys que sóc òptic-optometrista a Òptica 2000. Juntament amb més de 500 òptics ens esforcem cada dia per ser el teu referent en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, perquè ens coneguis, emporta't dues ulleres al preu d'unes. Òptica 2000 El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella.
Descobreix les novetats i els millors festivals d'aquest estiu amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Alma al Poble Espanyol, del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes i del Festival Torroella de Montgrí. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de Seven Nation Army, un tema de la banda americana The White Stripes, amb una tornada que s'ha convertit en un clàssic dels camps de futbol. La coneixeu? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Bueno, és que ara sou cars de veure vosaltres, eh?
Bueno, però...
Perquè vam anar a Esterri d'Àneu i clar, i llavors...
Clar, clar, allò... ahir no ens convideu.
Uns canvis d'alçada, una cosa, lloc preciós, eh?
Ja ho estat? Pares tenir mal d'altura?
Mira, però jo no m'atreveixo a queixar-me, vull dir, a afectar l'Esterri d'Àneu o els Pirineus, però és veritat que em vaig llevar dilluns amb una cosa que no m'havia passat mai, que és un atac de vertigen. Sabeu això?
Sí.
Que és, bueno, no sé si és la pressió de la huida, no sé quantos. Jo...
Això és perquè ets molt alt.
Sí, també. És veritat, els alts ens afecten més, els canvis dels alts, encara, i les profunditats del mar. Jo, si anés a veure el Titanic, per exemple. Bueno, anem com cada diumenge a jugar les paraules encadenades. Digui.
No, que coneixo una empresa que fa viatges
al Titanic. Sí, el Titan. El Titan, molt bé. Ja, bueno, un èxit.
Continuem fent publicitat, que aquesta també és bona.
Sí, és veritat. Ha baixat el preu
molt.
Està bé. Va, anem a fer paraules encadenades. Qui li toca començar avui?
Començo.
Comences tu?
Sí. Doncs
vinga, som-hi. Facilet, eh? Que he passat mala setmana.
Molt bé. Rebaixí.
Vinga, home, va. Que no. Què vol dir rebaixí? No, home, no.
Saps la barba quan et surt una mica... despentinada.
Ah, despentinada.
Que els pèls t'assurten...
Com disparats a la dreta, a l'esquerra, amunt avall.
Exacte, això és rebaixir.
Però només és aplicable al pèl.
També és un insecte.
Un insecte? Mm-hmm. Que fa què? Pica?
Jo què sé. Un tipus de
rebaixir.
Diria que és un tipus de formiga.
Va. Rebaixir. Però llavors acaba a merda o acaba a mi?
A mi.
A mi. Vale.
Interessant.
Bé. Estic buscant rebaixir, és una formiga.
Sí, però també allò altre que
vale,
comentava.
Okay.
Interessant, té...
La T.
Top. Z.
Top?
Z, top.
Ah! Ah, vale. Ok. O sigui, hi havia una banda que es deia Top.
És fàcil perquè ens has dit el del vertigen i ja s'ha fet... Pobret.
Sí.
Pare Noel.
Bueno.
Pare Noel.
Bueno, vale. La L.
La L llarga.
Eh?
Llarga.
Ah.
Afaitar.
Escolta'm, A veure, que jo puc demanar que siguin coses fàcils, però ja sí, des de la primera ja m'ho dèieu, amb la R.
Rasputin.
Però has tornat a dir-ho tu? Pot ser? Has dit dues vegades,
no,
tu?
No, he dit afaitar.
Ah, tu has dit afaitar? Vale, vale. Rasputin. Bueno, no... Rasputin... Perdona. Llarg?
Llarga?
Diuen que...
No.
No, també.
Sí?
Home?
Les dues coses.
Perdona?
La sí, zarina.
Home, que era un... molt potent. No, que hi ha un museu que
el
diuen...
Sí, el van matar mil vegades i sempre era viu per això mateix.
Bueno.
Diuen.
L'Aina.
Nàufrag.
Home, clar.
Amb la G. Nom. David, el nom.
Haurien de comptar quantes vegades ha sortit David el nom, no?, aquest programa.
Que serveix per tot, no?
Sí.
És un comodí. El comodí de David el nom. Amb la M.
Màscara.
Màscara?
Sí.
Màscara.
Sí.
Màscara no ho veig bé.
Bueno, és igual, tens 80 paraules.
No, sí, la resta sí. Bueno, a veure, avui no era molt complicada, tinc la impressió. A veure, rebaixir, si no m'haguessis donat la pista, igual anava perdut. Però és una barba, no?
Sí.
Top.
Sí, home, la veritat és que pensar en música, grup i barbes et surten ells.
Vaya barba. Bueno, la gent que no sabia que aquí són ZZ Top era una banda que dels 8, no, abans i tot. 80s, potser?
Sí, 80.
80s, amb unes barbes enormes, llarguíssimes, que els arribaven gairebé als genolls. I eren rock així, sí, sí.
Una mica sureny, bueno, una mica no, totalment sureny. Mm. O sigui que...
Els havies sentit bastant, tu, o no gaire?
Bueno, però a la tele, realment, jo no els havia vist mai en directe ni en cap festival, i bueno, sobretot tenien aquesta pinta, no parlàvem mai, tenia una pinta de redneck total, i bueno, aquesta cançó també és una barbaritat de cançó.
Barbaritat.
Barbaritat.
Però...
Sembla Shakira. Barbaritat.
Però t'anava a dir, no és una... O sigui, el tema no és que la cançó parli de barbes.
No, que realment quan vam pensar en música se'ns va sortir el ZZ Top.
Volíem parlar de barbes perquè l'altre dia de Pagès en Carlos es va afaitar.
Sí, senyora! Oi, raro, eh? Rar. Quan la gent s'afaita es veu raro.
I quan vegis la barba de ton vell pelar, sí, posa la teva a remullar.
No, i deixa'm en pau a mi, eh?
Que vol dir que quan passa alguna cosa...
Perdona, que sempre dic cada estiu, que dic, aquest estiu em trec la barba, perquè llavors al setembre ja estigui bé. Però mai m'acabo de treure.
Ara parlarem de tot això. Perquè jo volia dir això, no? Quan veus la barba del veí... la posa la teva remullar, vol dir que quan passa alguna cosa al teu voltant, recorda que et pot afectar tu pots ser el següent, t'has de preparar, i record que fa un temps es van obrir aquestes barberies, no?, cookies, que eren com les barberies de tota la vida, però remasteritzades per fer-les més atractives,
hipsters,
perquè tothom portava barba. Sí. I la meva pregunta és per què vos deixeu tant la barba, perquè abans no era així.
Perquè...
Això és una cosa relativament... Ara ja comença a estar una mica... Ja, no diria passat de moda, però que
mira,
han vingut per quedar-se.
Jo tinc una rèplica per aquesta cosa. Eh?
Sí, però no, de totes maneres, és bastant curiós, perquè jo abans, ho estàvem comentant amb el Llucia, jo quan vaig anar a Turquia l'any 96, em vaig adonar que tothom portava barba i era molt raro. Deia,
però a Turquia, barba llarga, no?
Sí, sí, però era aquesta gent com es reprodueix, perquè veia tots els tios superlletjos i no quedava bé, era una cosa molt antiga. No?
I pensaves que tindrien calor l'estiu.
Sí. Sí, i realment és una moda.
Però parlant d'un altre tipus de barba.
Però abans el tio que es deixava la barba era l'excèntric o realment, bueno, no sé, i realment és veritat que és una moda que s'ha imposat, no?
Però la meva pregunta és, vos deixeu la barba per comoditat, per estètica o per amagar-vos?
Amagar, clarament, jo crec que és la tercera. O sigui, igual que el Xavier Grasset en aquella entrevista amb la Juana Dolores diu, jo porto corbata per tapar la panxa,
sí,
que és una frase que em sembla meravellosa, jo crec que hi ha una pila de gent que portem barba perquè ens va millor. És com portar ulleres o portar una màscara.
Sí.
Sí, home, sí.
Sí, bueno, també comoditat.
Més fa més gran, també. Suposo que hi ha un moment
no
en la vida que això gira.
No fa més gran.
I tant.
No, perquè teniu avantatge respecte de les dones, perquè nosaltres donem la cara, se'ns veuen les arrugues, la pell flonja en el coll...
Perdona.
En definitiva, l'edat se'ns veu més a nosaltres perquè...
No, perquè llavors hi ha el maquillatge, a veure si que...
Sí, però aquestes pallofes que m'ho tenen aquí baix, vosaltres no les teniu si perquè teniu la barba.
Si tu poguessis, et deixaries barba.
Sempre.
Clar, veus?
Clar que sí.
Llavors és enveja.
De fet, portes tota la vida.
Llavors és enveja.
No, sí, perquè a més un lleig amb barba no és tan diferent d'un guapo amb barba, perquè els trets facials
s'amaguen
sota la barba.
Els lleigos amb barba milloren. Els guapos, bueno, també. Ja són guapos.
Però això dic que no és tan diferent. Un guapo i un lleig amb barba no veus tanta la diferència.
Pues llavors la pregunta ja tens resposta.
I a més és molt difícil saber quina cara fa la persona que du barba. No,
efectivament, és una màscara, estic molt d'acord. Mira, ara que ho heu dit, la paraula no la veia clara, ara la veig. És clarament una màscara.
Bueno, jo me la vaig començar a deixar en el moment que et deixes dos o tres dies i la gent diu, et queda bé.
Ja, això passa molt.
Et queda bé, però si m'hagués dit que fas que aquesta cara horrible, doncs et queda bé.
Perquè mos hem acostumat a ses barbes.
Ja. Sí, tens raó.
I també envies un missatge, realment, si vas deixant de barba, bueno, que tampoc t'importa tant, en teoria, el teu aspecte físic.
Ah, sí,
Que és igual, sí. També per una part de comoditat, de veritat, i després, evidentment, quan ve...
La papada. A l'època de la
va
papada.
Va molt bé, va tapa, molt bé tapa, la barba.
No sé, i a més, també costa des de fora saber si estàu somrient.
No,
quines
veu,
són
no.
les vostres expressions. Si... A més, hi ha un altre problema, que és el que comentaves abans quan vas anar a Turquia, Carlos. És a dir, una barba espessa. Com li fas un petó a una persona que té barba espessa?
Això no m'he trobat amb el problema.
Perquè a la galta no arriba. No, és a dir...
Sí que arriba,
no
home.
Arriba.
No, el que passa és que deu punxar. No, ara pots explicar-me des d'aquest cantó. Un petó a barba, què?
No punxen gaire les que són molt espesses.
Hi ha una miqueta ja espessa i és més flonjo.
Sí, és més flonja.
És desagradable, petó a barba?
A la boca, sí. De vegades no arribes en els llavis.
Home, no, però...
No. I ja una persona...
O sigui, ara pots fer un missatge ja com a dona...
Es veja millor una persona que no té barba.
Sí, eh?
Sí.
Missatge cap a tots els tios amb barba.
I si
no
sou fumadors, encara costa més.
Per què?
Perquè realment queda l'olor del tabac.
Ah, allà queda com un...
I llavors estàs una mica... la sensació d'estar...
Si tu preferiries, davant d'una persona que fos la teva parella, que no portés barba, perquè...
No, perquè realment és vera que mos hem avasat a ses persones amb barba i llavors no sé si m'agradaria, perquè a més aquesta és una altra. Quan qualcú fa molt de temps que du barba i s'afaita...
Desastre.
Jo vaig tenir un trauma quan era petita,
clar.
Molt gros...
Teu pare?
Mon pare.
Clar!
No, molt fort.
Clar!
Un pare duia barba, un dia jo entro a la cambra de bany, en el lavabo, i de sobte veig totes les coses, els estris d'afaitat, no? No vaig fer cap tipus de relació, o sigui, vaig veure allà, vaig pensar, no sé, no...
Quina edat tenies?
Era molt petita, ja tenia 9 anys, no? O encara més petita, no ho sé. I de sobte mon pare me crida a l'habitació, que és contigua en aquest lavabo, no? I jo hi vaig anar, i veig un desconegut assegut al llit de mon pare i mon mare. Em vaig posar a cridar, sortint dels passadís... Quan vaig ser conscient que...
Com? Josia, com vas fer?
I vaig començar a cridar, mon pare s'ha tallat la barba, mon pare s'ha tallat la barba.
Molt fort, això,
vaig trigar molts dies a reconèixer mon pare a mon pare. És a dir, que era molt, molt traumàtic.
Jo vaig explicar la cosa meva, que jo ja era un adolescent, el meu pare tota la vida l'havia conegut amb barba, i se'l va treure i no el podia mirar.
És que costa.
No el podia mirar. I llavors ho penso de cara als meus fills, perquè ells només m'han conegut amb barba. I és veritat que un dia ho vaig dir, és que a vegades els nens, quan els pares es treuen la barba, s'espanten. I em van dir, no te la treguis.
Però mon pare no
t'ha prohibit,
no n'ha tornat a dur mai més, eh?
No, clar, perquè hi ha un moment que...
Sí.
Es para.
Bé, després hi ha el cas dels bigotis, que tornen a estar enmig de moda.
Sí, el que no està de moda ara són la perilla, no?
No, és horrorosa.
Però,
és que
haver-hi un negre, perdona.
Els anys 90, perdona, aquella cosa horrorosa.
Molta gent era perilla.
La selecció espanyola va posar de moda la perilla.
Vaig odiar els anys 90 per allò.
Tu recordes Buenafuente?
No, és que era horrorosa.
Buenafuente amb la perilla clàssica.
Quina cosa més horrorosa. No, la pitjor idea del
però
món.
Però bueno, igual torna.
Quedava fatal, no?
I després la barbeta, només barbeta de xivo,
sí.
Saps? De cabra. Una mica, només la miqueta aquesta així.
Però que és molt difícil que quedi bé és el bigoti. O sigui,
estic d'acord.
La barba més o més a qualsevol li pot quedar bé, però el bigoti és molt, molt especial.
Ara que
eh?
Parlàvem del canvi, recorda el conte, la novel·la, de fet, la mustache de Manuel Carrer, que explica la història d'un home que s'afaita el bigoti i es pensa que tothom se n'adonarà i no s'assabenta ningú, ni la seva pròpia dona. I el tio està desesperat.
Ni miren a la cara, no?
És una cosa que em donava tanta personalitat, i a mi em va passar això, jo tenia una piga a la cara.
Ah, sí?
I quan me la vas treure, ningú se'n va assabentar.
Ningú et va dir res?
Ni els meus pares.
Oh,
o sigui, que m'han vist tota la vida amb la figa a la cara.
Fanon, bueno, preciosa cançó.
Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, és que hem triat cançons que no que parlin de barba, perquè estava, mi barba tiene tres pelos, que no calia no. portar-la, i aleshores és un grup que es diu Van Horse, i la cançó és Bluebird, que és una mica, doncs, aquesta... La cançó, en teoria...
Barba blava.
Sí, no parla de res d'això, és un retrobament de matinada amb un home i una dona, però realment és molt abocador per tota la història del personatge, no?
Tu saps si Band of Horses continuen tocant? Perquè jo recordo molt de fa, què diré jo, 15 anys, i els vaig perdre la pista completament. Deuen estar publicant encara.
Sí, no ho sé.
Barba Bleu és un conte de fades europeu que sí. va recopilar i adaptar Charles Perrault el 1695 i explica la història d'un home que ha quedat vidu moltes vegades i la seva dona descobreix que amaga en una habitació prohibida els cadàvers de les seves...